Bona tarda, una altra vegada aquí. Avui és el tercer dimarts de mes i estem al nostre gran espai i cada vegada més conegut, així som. Tenim els nostres col·laboradors habituals que ens entretindran com cada programa. Ens comencem a presentar, comencem per aquí.
Em dic Núria Reina.
Seguim?
Dani.
Sílvia.
Mònica.
Anna.
Kelmi José.
I Maria Eulàlia.
Molt bé, doncs benvinguts a tots. I ara sonarà una altra sintonia i començarem amb una nova secció. Avui presentem una nova secció. De què, Sílvia?
De cine.
De cine, molt bé. I de què es tracta, Mònica?
De una pel·lícula que hemos visto en el cine y lo vamos a explicar.
De pel·lícules que hayáis visto
en el cine
y que queráis compartir con nuestros oyentes, ¿no?
Sí.
Me parece muy interesante porque aquel que no puede venir a ver la cartelera diga, ah, pues mira, esta película me interesa, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y hoy de qué película vais a hablar, Dani?
De A todo gas.
A todo gas 7, ¿que cuándo se estrena?
El 7 de abril.
El 7 de abril. ¿Y nos recomiendas ir a verla?
Sí.
¿Sí? ¿Y a quién va dirigida, Kelvin? Infórmanos.
A la gente que le guste los coches tuning.
¡Ay, madre mía, los coches tuning! Como al Dani, como al Kelvin, como al Jordi. Muy bien. Y ahora con esta película escuchamos una canción que nos presentará Kelvin, que tiene que ver con la película. Adelante, Kelvin, ¿cómo se llama?
El artista se llama Pete Tejo y la canción se llama Fóllame, Fóllame.
Muy bien, Jordi, pues cuando quieras.
Follow me, no follow me, no follow me, no follow me, no follow me, I got the key, key, key. Follow me, no follow me, no follow me, no follow me, no follow me, I got the key, key, key. Follow me, no follow me, no follow me, no follow me, no follow me, I got the key, key, key. Follow me, no follow me, no follow me, no follow me, no follow me, I got the key, key, key. Follow me, no follow me, no follow me, no follow me, no follow me, I got the key, key, key. Quando você atira, eu já não sou a mira, eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra.
Vaya marcha que tiene esta canción, ¿eh? Me parece que el rollo de tuning, esta marcha... Bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué tema nos traemos, Silvia, hoy?
La moda.
La moda, los complementos, las marcas... A ver, ¿a quién le gusta estar de moda?
A mí.
A ti, Silvia, ¿por qué?
Porque me agrada la meva moda propia.
A ver, la teva moda propia. Explica'ns una mica.
A mi no m'agraden gaire les marques, m'agrada molt portar molt les meves coses i les meves coses i no...
I el teu estil, no?
El meu estil,
a més, sí. Pels que no et coneixen físicament, jo puc dir que la Sílvia té un estil molt propi, que sempre va molt combinada, molt maca, i té això, el seu estil, l'estil de la Sílvia, no? Que crec que és el que tu vols dir, no? La teva pròpia moda. Molt bé.
Sí.
Y yo sé que hay gente aquí que le agrada mucho las marcas, ¿no, Jordi? A ver, acércate el micro.
Sí, a mí todo Nike.
Todo Nike, o sea, eres el chico Nike.
Sí.
Bueno, bueno. Muy bien, ¿a quién más le gustan las marcas? Que me lo chiven aquí. La Eulàlia, que la tengo aquí al costat, que posa cara así rara. A ver, Eulàlia, ¿a tu te agradan las marcas o no?
Sí, m'agraden les marques.
Sí, mare meva, per això es calen molts calerons, eh? No? Sí. Per vestir de marques. Molt bé, molt bé. Bueno, suposo que cadascú tindrà el seu estil, les seves marques, però la veritat és que vam començar parlant de moda, és veritat, de roba, de models, vam començar a buscar informació per internet i ens va sortir el tema de què?
L'anorèxia.
De l'anorèxia. Un tema molt trist, que la veritat és que vam veure vídeos personalitzats i, bueno, la veritat és que ens va impactar molt, ens vam oblidar del tema de la moda i ens vam centrar en aquest tema, no? I jo crec que és important que parlem, no? Per què creieu que existeix l'anorèxia, Kelvin, per exemple?
Per la culpa de la tele i de les tiendes, per la marca i de les talles.
¿Por qué? Explícame lo de las tallas, ¿qué quieres decir?
Porque las tallas son mini pequeñas, para la gente que no puede.
Ajá. ¿Y qué pasaría? ¿Una persona que estuviera un poquito gruesa, ya no te digo gruesa del todo, qué pasaría?
No le cabría.
No le cabría. ¿Y qué pasaría por su cabeza? ¿Qué crees que pasaría por su cabeza?
ser flaca, o sea, vomitar.
O sea, querría ser flaca, ¿no? Y entonces podríamos empezar aquí con el tema de la anorexia, ¿no? Y la Mónica también explicaba que había...
En la farmacia.
¿Por qué? ¿Qué ponen en las farmacias?
Dieta, en los escaparajes, dieta.
En los escaparates.
Dieta.
O sea, el típico cartel ese de pierda 25 sí. kilos en 2 semanas, estupendo. Sí. Y todos van a comprar
eso.
Todo eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Y la Núria también tenía que decir algo del tema. A ver, Núria.
Había... Això de les farmàcies, jo crec que és massa publicitat, perquè es fixen molt. Això m'ho prenc perquè surt a la tele i això també m'ho prenc perquè és una pastilla per aprimar-se. I sobretot hi ha un sobre que t'ho prens sense aigua. Que t'ho prens sense aigua i t'aprimeixes sense haver de menjar.
Ja, però això no és bo, no?
Gens de bo, i a més és una mentida podrida.
Exacte, a més, nosaltres veiem, miràvem els vídeos, no? I realment el que es reflecteix en un mirall d'una persona que pateix anorèxia, que és Sílvia. O sigui, elles com es veuen, o ells, que pot ser... Com es veuen sempre?
Es creuen que estan gordos i no ho estan. Ells realment s'ho creuen, però no és veritat.
No és la imatge real que tenen, no? Molt bé, i bueno, també l'Eulàlia, quan parlàvem del tema, ella té un familiar que està patint i ens ho volia explicar. Eulàlia, quan vulguis, apropa't al micro, sisplau, i quan vulguis.
Tinc una cosina que estava molt prima, molt prima. Després la van portar a Badalona, i a Badalona tots els metges van estar per ella, i després la van deixar 15 dies a veure què feia, i estava més prima que mai. I els seus pares la van anar a veure-la i estava plorant tots dos. I quan la van veure tan prima, el metge li va dir: si no te'l refàs, t'ingressarem una altra vegada. Se va primant, estava pesant 30 quilos i després se la van dur corrents a Badalona. I com va arribar allà, pensava que estava a punt de morir-se, el metge diu: no es morirà. I després la van deixar 15 dies, a veure què feia, no menjava res. I després la van dir: si no menges, posarem un oxigen 1, a veure què passa. La van posar oxigen 1 i després va menjar una mica i vomitava, i anava vomitant. I els seus pares va dir: nena, si no menges força, t'ingressarem una altra vegada. I va ser això.
Molt bé, Eulàlia, moltes gràcies per compartir aquesta experiència. I per parlar d'aquest tema i de lo que vulgui, tenim aquí el nostre Albert. Per mi és un plaer, pels nois també, perquè a més quan sabia... Bueno, quan els hi vaig dir que venies, es van posar supercontents. Jo sé que estàs que sempre has estat introduït en aquest món, en el món de la moda, que sé que has patit de prop pues, problemes d'anorèxia i suposo que de bulímia i tot això. Nosaltres volem que comparteixis amb nosaltres la teva experiència i bueno, després els nois ja saps que et faran preguntes, vale? I bueno, encantada que estiguis aquí, ja saps que vam començar amb tu, que, bueno, que tenim la nostra petita carrera mig feta, però que, bueno, que ha sigut un plaer de veritat enorme que estiguis aquí.
Gràcies, el plaer és meu, i una abraçada forta a tots els que esteu aquí ara i els que ens escolten per les zones. Per mi és un plaer estar aquí, i sempre que em convideu, compteu amb mi, que qualsevol excusa serà bona per estar amb vosaltres.
Perfecte.
Bé, del tema que parleu avui, que és un tema molt important, si et sembla, us explico una mica com... Jo, amb l'anorèxia i amb la bulímia, que són trastorns alimentaris. El coneixo primer perquè quan vaig estudiar la meva carrera de pedagogia terapèutica, doncs ja vam fer, des del punt de vista clínic, què volia dir això de l'anorèxia i la bulímia i qualsevol trastorn. I en el cas en concret meu, perdó, tot i que no ho he viscut en primera persona, tenia una relació molt directa amb la moda, amb l'alta costura, i això també m'agradaria explicar-ho després, doncs he conegut molta gent que ha patit anorèxia i bulímia i d'alguna manera tinc un coneixement, diguem-ne, no científic al 100%, però prou com per poder aclarir alguns dubtes, no?, respecte a aquestes dues malalties. A mi hi ha una cosa que vull començar per dir-vos. Aquella persona que no tingui clar que és l'anorèxia, hem de pensar... Vosaltres sabeu que en algunes fires, sobretot al Tibidabo, hi havia uns miralls que et feien més baixet, més gras, més prim, que distorsionava la imatge. I era molt divertit i tothom reia molt. Doncs una mica el que li passa a la persona que pateix aquestes malalties és com si es miréssim amb un mirall que està distorsionat. Uh-huh. I una mica el que explicava la companya, no? Tot i que es miren al mirall, la imatge que veuen no és la real. Però això no és... No hem de pensar que és una cosa sense importància i de persones tontes que es miren i no es veuen. Estem parlant d'una malaltia psiquiàtrica greu i que és un trastorn que pot portar, com bé explicava la companya, fins i tot a la mort. Uh-huh. I és una malaltia que, si no es tracta a temps, pot comportar uns riscos molt importants a la persona que ho pateix. Per tant, l'anorèxia no és només el voler aprimar-se, uh-huh, és tenir un comportament alimentari absolutament aberrant i que no respon a cap mena de cosa lògica. Com és possible que una persona que està 20 quilos per sota del seu pes encara es vegi gorda, no?, i vulgui aprimar-se? Doncs perquè té una patologia psicològica molt greu. Uh-huh. No és una persona, la típica noia que no li entra els pantalons o el típic noi que no té musculatura o que es veu amb panxa. No és tan senzill. Estem parlant d'un problema psiquiàtric greu i que s'ha de posar en mans de metges experts i professionals, no?
Tu creus que pot començar una mica la malaltia, com deien els nostres col·laboradors, pel tema de la publicitat, pel tema de les talles petites de les botigues?
Òbviament, el començament, és a dir, tot i que no són els culpables únics, uh-huh, d'aquesta malaltia, òbviament influeixen. Mireu, hi ha una cosa que molta gent no sap. Una talla 38, per exemple, o una 36, en funció de la marca no són iguals. Uh-huh. Podríem pensar que qualsevol pantaló de la talla 36 és igual en totes les marques. Doncs no és veritat. Hi ha marques que una 36 és més gran o més petita que una altra 36 d'una altra marca. Uh-huh. I això és molt perillós. Uh-huh. Perquè si jo, per exemple, una noia jove, o un noi, perquè aquesta malaltia, tot i que les dones estan estadísticament, hi ha més dones anorèxiques, els homes també ho pateixen, eh? Doncs imaginem que una noia, doncs, que 14-15 anys, doncs que sempre ha portat una 36, uh-huh, d'una marca X, la que sigui, no? I va a una altra botiga i diu, quina és la seva talla? La 36. I li donen una 36 que el fabricant la fa més petita, uh-huh, i no li cap. Uh-huh. I pensa, ja està, ja m'he engreixat.
Clar.
I això és un problema. Un problema i que ve molt acompanyat amb tot el tema de la moda, no? Uh-huh. Que ara, en tot cas, si voleu, parlarem, tot i que vull deixar clara una cosa. Totes les models, és a dir, no totes les models són anorèxiques.
No, això està claríssim.
Ni però... totes les persones que estan molt primes són anorèxiques. Uh-huh. Això val la pena tenir-ho clar.
Sí.
Perquè a vegades veiem persones primes i diuen, anorèxic? No. Uh-huh. Un anorèxic és una persona que té un trastorn alimentari. És a dir, que menja malament i si menja després ho vomita. Uh-huh. I que, a més, pren medicació, que es laxa, que té un comportament cap al menjar patològic, que no és normal. Uh-huh. És a dir, no és només voler estar prima, sinó que és un comportament absolutament patològic.
Uh-huh. Molt bé. Bueno, jo, si vols, m'agradaria que ens expliquessis una mica la vinculació que tu tens amb el tema de la moda, ¿vale? Que ens poguessis assessorar una mica, encara que centrem el tema, uh-huh, amb l'anorèxia, que ens poguessis, uh-huh, bueno, pues, descriure una mica la vida d'una model, no? Perquè parlàvem, bueno, dels models, és que fan dieta, els obliguen a fer dieta, bueno, que ens esbrins una mica que, quina pot ser la vida de la model, que sé que ho has viscut de molt a prop.
Doncs sí, ho he viscut molt en directe perquè les meves filles, tinc filles bessones que en aquests moments tenen 20 anys, totes dues són models professionals. Uh-huh. Una, sobretot, és model internacional i diguem-ne que està en un nivell molt alt. L'altra, doncs, es dedica també i ha fet molta cosa, però potser no és tan full time com l'altra, no? Per tant, he viscut des de que elles tenien 16 anys, uh-huh, tot el que és el món de la moda. Uh-huh. El món de la moda i el món, sobretot, de les models, no? Uh-huh. I, per tant, conec molt bé, per la seva experiència pròpia i també per a companyes i companys que també són models, que treballaven amb elles i que conec molt bé, doncs que alguns han patit aquesta malaltia i alguns fins i tot han hagut de deixar l'ofici per aquest tema, no? per el tema de l'anorèxia. A veure, la model és com una esportista. Ha d'estar en forma, no? Ha de tenir un cos preparat per la seva activitat. Per tant, a veure, hi ha diferents tipus de models, i això val la pena tenir-ho clar. Per exemple, hi ha models que surten a revistes que són dones, diguem-ne, pibones, no? El que tothom, els homes d'aquí i les dones d'aquí, diríem, oh, és una tia bona, que bona està, no? Uh-huh. Té caderes, té pits, té els braços molt xulos, unes cames precioses, no? Uh-huh. Bé, aquesta seria un tipus de model. Uh-huh. Seria la model que es diuen d'editorial. I després està la model d'alta costura, uh-huh, que és la que veiem a les passarel·les. Uh-huh. Moltes models que veiem en passarel·les, ningú no me diria que és una tia bona. Uh-huh. En absolut. Massa primes, sí, massa altes. Caminen d'una forma molt estranya, no? Aleshores, aquestes són les models que han de tenir una talla molt concreta per poder desfilar a passarel·les i que la roba els hi vagi més o menys bé. Uh-huh. Per tant, aquí seria un primer punt d'atenció. Els modistes que treballen a alta costura no treballen per la gent del carrer. Ells no fan els vestits pensant en la gent del carrer. Ells fan vestits pensant en una estètica concreta que en una passarel·la quedi bé. Uh-huh. Per tant, el vestit que veiem en una passarel·la, si després arriba a la botiga, arriba 4 o 5 talles més grans. Uh-huh. Això és, val la pena dir-ho, no? Perquè ja no tant per l'extravagant de la roba que portin, uh-huh, sinó per a l'estil de roba, ells valoren que queda estèticament més maco si ho porta una dona molt alta i molt prima. Uh-huh. I amb poc pit. Uh-huh. Això també és una característica, no? Tot i que això influeix en la moda. Uh-huh. Una altra cosa que val la pena dir, una model a París té unes mides diferents que una model a Nova York, o una model a Londres, o una model a Japó. Uh-huh. Què vull dir amb això? El que per a Japó és una model prima, a París, aquesta mateixa model pot ser una dona grossa. Uh-huh. Per tant, hi ha models que només triomfen en alguns mercats concrets perquè tenen un físic concret. Les meves filles, sobretot, una que és la que ha treballat més a nivell internacional, el primer any que va anar a París a treballar, li deien que estava grassa. Uh-huh. A Japó, que va estar treballant gairebé, va anar durant 2 anys, li deia que estava una mica prima, que havia d'engreixar-se. Ara està vivint a Alemanya. A Alemanya la meva filla és prima, molt prima, ha d'engreixar, uh-huh, si vol treballar a Alemanya. A Estats Units els agraden un altre tipus de dona. Uh-huh. Per exemple, ha estat molt de moda i encara ho està, les dones andrògenes. Què vol dir? Que tenen un aspecte que semblen homes. Uh-huh. Semblen homes. Estèticament, físicament, la cara, no? No sé si sabeu que l'any passat la passarel·la Gaudí, uh-huh, Gaudí Nòvies, qui va obrir la desfilada era un home, uh-huh, que fa de model femení, i és un home. Uh-huh. I desfila amb trajos de nòvia i com una dona, no? Vull dir que no hem de confondre el que seria l'alta costura amb la model que veiem a les revistes o amb els catàlegs de roba.
Jo penso que això és bo saber-ho, no? Perquè sembla que tinguem un estàndard de models, no? Que sigui la típica prima, que no té pit, que no té formes, no? I que depenent del país en què vagi a treballar, pues siguin diferents mides, no? Jo penso que per la gent que ens escolti, pues això, a mi, per exemple, jo no ho sabia, jo no sé si ho sabíeu vosaltres, nois. Teníeu idea d'això?
Jo no.
No.
No, oi que quan parlàvem d'un model així molt, molt prim, sense pit, sense formes, no? Que de fet era el que havíem mirat per internet i tal.
De fet, hi ha algunes marques que han treballat... A veure, hem de dir que el món de la moda és molt cruel. Uh-huh. Partim d'aquesta base. I quan dic que és molt cruel, vull dir que tracta els models i el mercat d'una manera que sense cap mena de mirament. Uh-huh. De fet, va haver-hi una campanya amb una model anorèxica, uh-huh. amb una model que donava una estètica malaltissa, uh-huh. absolutament prima, horrorosa, i que va ser la imatge d'una campanya d'una marca molt coneguda, que va ser supercriticada. Uh-huh. Perquè era la campanya es basava en provocar repugnància. Uh-huh. Fixa't quina contradicció. Uh-huh. És a dir, per vendre la meva roba, agafo una model que quan la vegis diguis...
Per exemple,
Benetton sempre ha fet campanyes molt provocadores, no? Uh-huh. És a dir, les marques no tenen miraments uh-huh. a l'hora de fer campanyes promocionals. I hem de diferenciar molt clarament el que jo em trobo a la botiga i el que veig en una passarel·la. No té res a veure. Uh-huh. Una altra cosa és l'alta costura, on estan les grans marques, que segur que ho has sentit anomenar, com a Vittorio Luchino, Pierre Cardin, Versace, Dolce Gabbana... Tots aquests grans modistes uh-huh. fan vestits per a passarel·la. Uh-huh. I després tenen una secció a banda que agafen aquest model i el transformen en comercial. Uh-huh. El que trobareu a Bershka, a Mango, no ho trobareu en una passarel·la. Uh-huh. Aquesta no és la roba que desfilen les models primes, uh-huh. les top models.
Clar.
Trobareu fotografies en els catàlegs de noies o nois més normals, uh-huh. perquè és la roba que tu hauràs de comprar. Uh-huh. Vull dir, perquè moltes vegades veiem que en moda com una única cosa, i no, uh-huh. són coses molt diferents. No? No és el mateix fer, per exemple, les noies que desfilen a Victoria's Secret, uh-huh. que són noies espectaculars, superatractives, voluminoses. Uh-huh. Aquestes mai la trobaràs en una passarel·la d'alta costura a París, per exemple. Uh-huh. A París et trobaràs una noia superprima, superalta, sense pit, amb una cara de molt mala llet, uh-huh. que desfila d'una manera molt rara. Això és el que trobaràs a París.
Uh-huh.
Ara, per exemple, en altres mercats no te'l trobaràs. Això... Val la pena diferenciar-ho. Mm.
Una altra cosa que ens va impactar, us en recordeu quan vam buscar per internet i posava que... Bueno, hi havia una pàgina que es parlava d'anorèxia, però que els ajudava a seguir sent anorèxics, mm-hmm. no? O sigui, que podien parlar de la malaltia donant-li un altre nom i que podien seguir amb la malaltia. Això em sembla una bestialitat, eh? Vull dir...
Ho és i és tremendo. Mireu, en el món de la moda, les... Hi ha un tema... Si mai coneixeu algú que vol ser un model, uh-huh. ja sigui home o dona, jo l'animo que ho sigui, és una professió com qualsevol altra, duríssima, uh-huh. una professió duríssima, us ho ben asseguro, perquè vosaltres veieu quatre fotos i penseu, mira, arriben allà, li posen un cotxe de luxe, roba superxula, enmig de la platja, i ja està. No, hi ha molta feina prèvia. El consell que jo donaria a una persona que vol ser model és una bona agència. Uh-huh. I per què ho dic, això? Perquè les bones agències es preocupen de la conducta alimentària dels seus models. Uh-huh. No els interessa a les agències de moda tenir models anorèxics. Uh-huh. Per tant, ho controlen molt. Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha tot un mercat absolutament funès, desastrós, per al tema d'aprimar-se o tenir molta musculatura. Uh-huh. Segur que heu sentit parlar de la vigorèxia, uh-huh. que és aquest trastorn que fa que una persona... vulgui tenir molta musculatura. Com? No només amb el gimnàs, amb anabolitzantes, amb productes químics, per tenir molta musculatura. Uh-huh. Molta musculatura, i mai és prou. I mai és prou. I em poso més hormones? Em poso hormones. Que anabolitzant? Més anabolitzantes. Després apareixen atacs de cor, malformacions als òrgans, és a dir, és una malaltia. Doncs bé, hi ha tot un mercat i hem d'estar molt alerta que ens diuen, escolta, tu vols aprimar-te? Cap problema. Mira, perquè la teva família no se n'adoni que vomites, en comptes de vomitar, fes això. pren aquesta medicació, o pren aquest laxant, o quan acabis de menjar, vés-te de casa i fes 40 quilòmetres corrent, o pren aquestes pastilles abans de dinar. És a dir, els donen eines perquè puguin desenvolupar aquesta patologia. I això és molt greu.
Què us sembla a vosaltres, això que ens està explicant l'Albert?
Molt fort.
Per què?
Molt fort.
Mucho.
És...
Vosaltres, si us poseu en la pell de la persona que més necessita ajuda i tot el que li estan donant és tot el contrari, què creieu d'aquesta gent?
Aquesta gent, primer, no poden fer això més que una pobra persona que està equivocada. Això és molt greu i a la presó.
I si haguéssiu de donar... Perdona, Núria, quan vulguis.
Que no té nom. Sí, no té nom. El que estan fent.
Si ara, per exemple, alguna persona tingués la malaltia de l'anorèxia o la malaltia de la bulímia i entrés en aquesta red social, què li diríeu? Quin missatge li diríeu?
Li diríem que no escolti les propagandes, sobretot, encara que sigui molt difícil, i que confiï en la gent que realment val la pena, i que si necessita dir-li, mira, no puc, doncs el que ajuda, dic, insistiré, jo em posaré pesada, no facis cas.
Molt bé.
Hi ha una cosa que... A veure, tant l'anorèxia com la bulímia són malalties, això ho hem de tenir clar. Vale? No és un capritxo, no és una conducta poc important, no? Ara em cabrejo i ara em tallo el cabell, no. L'anorèxia, la bulímia, són malalties psiquiàtriques. Per tant, les ha de portar un metge. Les ha de portar un metge. Si mai dubteu o teniu alguna persona que creieu que pot començar a tenir aquest tipus d'història, que vagi al metge immediatament. Perquè no és una malaltia capritxosa. No és que tingui poca importància, no? Fruit de la moda. No, és una malaltia psiquiàtrica greu. Greu que pot acabar, tan greu que pot acabar amb la vida de la persona. El que passa és que al voltant d'aquestes malalties, com d'altres coses, hi ha tot un comerç barroer, fastigós, que el que passa és aprofitar-se
d'aquesta situació
per vendre el seu producte, no? I, bueno, i una cosa que vull també deixar clara, no tota la moda és dolenta, eh? Vull dir, és un sector que mou molt important, a molts nivells, i que, tot i que a vegades ha propiciat que hi hagi gent que agafi aquesta malaltia, no és la culpable.
Bueno, de fet, nosaltres jo crec, i si m'equivoco m'ho dieu, jo crec que no vam centrar aquest tema per la moda en si, sinó perquè jo sé que aquí hi ha gent que pateix pel cos, que moltes vegades a nosaltres al nostre centre hem de posar unes dietes estrictes per tema de salut i tot això. Moltes vegades ells es queixen, no? Sílvia, Mònica, és que sempre vip, sempre verdura planxa, no? Jo penso que també és una manera de valorar, de que crec que és important tenir una bona alimentació. Una bona alimentació no, ni
això
molt
és fonamental.
Clar.
Mireu, no és estar més sa per estar més gros, ni més sa per estar més prim. És a dir, tots tenim un pes ideal en funció de moltes coses, de la nostra alçada, de la nostra activitat, no? I és cert que una bona nutrició és la que ens donaria un equilibri no només de pes, sinó de nutrients, d'aliments que faran que el nostre cos hi vagi millor, que funcioni millor. Una persona grassa és una persona malalta, també. Vull dir, hem d'aconseguir aprimar-se i no deixar-se anar per la gula. I de la mateixa manera que hi ha persones que tenen una malaltia i que volen estar molt primes, hi ha persones que tenen una malaltia i estan molt grasses. I són també incapaços de corregir aquest comportament, no? Però jo crec que tots els que estem en aquesta taula hem de fer una miqueta de bondat, menjar sa, perquè menjar sa és tenir una bona salut, i a partir d'aquí, doncs, evitar aquestes malalties, no? Com l'anorèxia o com la bulímia, que, tot i que no estan relacionades, són totes dues un trastorn alimentari. És a dir, una anorèxia no té per què ser abulímica, també. No? Són malalties diferents que van, òbviament, perteneixen a la mateixa família, que és trastorns alimentaris.
Molt bé. Bueno, jo ara li demanaria al Jordi que posés la sintonia d'entrevista, perquè els nostres col·laboradors també et volen fer preguntes.
Quina por.
Vale? O sigui, quan vulguis, Jordi. Bueno, comencem per la Sílvia i el Dani, que li volíem preguntar la primera pregunta. La Sílvia em posa cara com dir, no? No me'n recordo. Li havíeu de preguntar la diferència que hi havia entre què?
Entre l'anorèxia i la bulímia.
Bé, la diferència és el tipus de comportament. L'anorèxia és no menjo i el que menjo ho vomito, i la bulímia és tot el contrari. Menjo d'una forma desaforada, ho menjo tot frenèticament, i després vomito o me n'adono que... És a dir, l'anorèxia no menjo, la bulímia és menjo però després per vomitar-ho. És a dir, és com s'ho diria jo, per exemple, un anorèxic veu un pastís i ho diu, ni ho provo, és que ni ho miro, perquè si ho miro engreixaré. El bulímic ho veu, se'l menjo, i després diu, oh, mare de Déu, què he fet? I vomita. Seria una mica la diferència. Però totes dues coses són un trastorn. Sí.
Totes dues malalties són malalties greus, oi?
Molt greus, tant una com l'altra. Són gravíssimes. Sobretot si... a veure, tampoc pensem que perquè un dia em vingui de gust menjar-me dos trossos o tres de pastís i em senten malament i vomito, vol dir que sóc bulímic. No. Estem parlant d'una persona que sempre té aquest comportament patològic. I són malalties molt greus, com he dit, que poden acabar amb la vida de la malalta. Perquè no només és un problema de no menjar i, per tant, no aportar nutrients al cos, el que el cos necessita consumir. És que el vomitar, el poc que tinc, el perdo també. Enteneu el que vull dir? Per tant, el deteriorament és gravíssim. Gravíssim.
Molt bé. La Sílvia també volia seguir preguntant, no, Sílvia? La següent pregunta.
Ah, sí.
Estàs en blanc. És que la Sílvia és una artista de teatre que, per cert, demà a les 10 del matí
sí.
Fem l'obra de teatre una altra vegada aquí a Ripollet, vale? Ja informem els oients i ha estat concentrada, pràcticament porta 3 setmanes fent teatre, o sigui que podem disculpar. Volia saber com poder ajudar amb una persona que patís.
Ah, sí. Com podem ajudar amb una persona que està greu amb aquesta malaltia? Greu.
Amb una o amb l'altra, no? Suposo.
Sí,
com podem ajudar amb aquestes persones que tenen aquesta malaltia?
És molt complicat. És a dir, si tu tens un amic o una amiga que té aquesta malaltia, per molt que li diguis, escolta, mira, ten cuidado, no facis això... No et farà cas. No et farà cas. És tan greu la malaltia que ha d'estar sempre a mans de metges. El que sí que es pot fer i el que s'ha de fer és, com a mínim, dir-li que té aquesta malaltia. Que es doni compte que no controla el que fa. Perquè moltes vegades passa també com a algun consum d'algunes drogues, no? No, no, jo em drogo, però controlo. Quan vulgui, ho deixo. No, quan vulguis, no ho deixes. Passa amb l'alcohol, no? No, jo bec, però si vull ho deixo demà mateix. No. Prova-ho a deixar-ho demà mateix i veuràs com no pots. Per tant, la primera cosa seria advertir aquesta persona que com a amiga seva que l'estimes, veus que té un problema. I automàticament mirar de derivar-la, sobretot si són familiars, si són els pares d'aquests nois o noies, portar-los immediatament a unitats específiques que n'hi han de control d'aquestes coses. És a dir, en la majoria d'hospitals ja tenen una unitat específica per treballar aquest tipus de malalties.
I com la treballen?
Doncs bé, la treballen des d'un punt de vista psiquiàtric.
Mm-hmm.
La primera cosa que fan és una analítica i un control de pes i de massa muscular, i a partir d'aquí comencen tot un treball psicològic. Perquè no és que s'aprimin perquè no els hi va bé un determinat aliment. S'aprimen perquè no mengen. I no mengen perquè no accepten la seva imatge. I no accepten la seva imatge perquè hi ha un problema psicològic de fons, que és el que es treballa a nivell psiquiàtric. En alguns casos depèn de la gravetat de l'estat de la malaltia, es treballa també amb les famílies, es treballa amb unes conductes alimentàries programades, vull dir que no només els hi fan una dieta, sinó que a més, obliguen a la família a observar aquesta xifra, aquest compliment. Si és un estat més greu, hi ha un ingrés. I en aquest ingrés, amb l'hospital, es fa tot un seguiment i una supervisió de que el que menja, que després no vomita, que menja correctament, que menja en un temps corrent, li controlen tot el tema de quantes vegades va al lavabo, mai pot anar sola, etc. No? És a dir, hi ha un control, per una banda, de supervisió, i per altra banda, psiquiàtric.
I en l'ingrés hi ha algun tipus d'aïllament? Vull dir, han d'estar soles, poden estar amb gent?
Normalment, d'ingrés hi ha llocs, no tants, no tots els hospitals tenen unitats d'ingrés, i el que fan és aïllar la malalta o el malalt de la resta de persones que poden afavorir aquest comportament. Normalment estan entre persones també amb la mateixa malaltia i fan tot un treball en grup i molt individualitzat. Si el cas és molt greu, molt greu, aleshores el que hi ha és una alimentació assistida. És a dir, el que comentava la companya, li posen el suero, li van alimentació via sonda gàstrica, perquè com a mínim evita que mori.
Molt bé, i parlant de l'ingrés, el Dani també et volia fer una pregunta. Dani, apropa't al micro, si us plau. Otro que no se acuerda, que habéis comido hoy, a ver. Hablando del ingreso, decíamos que con cuántos kilos, ¿no?
Sí.
Sí, pregunta.
Didi. Se van a pensar los oyentes que las preguntas me las invento yo. Decir, por favor, que no es así, que las preguntáis vosotras, yo solo las escribo.
Lo que pasa
es
que les he dado una parita que se han quedado todos dormidos.
¿Cuándo
hay un peso pequeño y dices peligro, ¿no?
¿Cuánto se produce el ingreso, no? Sí, si sabe con cuántos kilos se produce el ingreso.
Això depèn de la persona, depèn de moltes coses. No sé si heu sentit parlar amb ell d'una cosa que es diu IMC, que es va posar molt de moda arrel de que algunes passarel·les, algunes certàmens de moda, van dir, les models que tinguin un IMC per sota de no sé què no poden desfilar.
Sí, jo l'he sentit.
Doncs l'IMC és la massa corporal, l'índex de massa corporal. Com es fa això? En funció de la teva alçada, hi ha més paràmetres, no? Però en funció de la teva alçada i de la teva amplada, has de tenir una quantitat de massa muscular X. M'ho invento, vale? Un home com tu, un noi com tu, que fa 1,80 m gairebé, i que, home, doncs té un cos de jove i tens ara és jovenet, doncs m'ho invento, repeteixo, Jo tu has de tenir un IMC de 35. Imaginem que tu, una persona com tu, en comptes de tenir una massa muscular del 36%, la tens del 15%. Doncs aquí hi ha perill. És a dir, no és que hi hagi un pes en funció de cada persona. No és el mateix un home que medeixi 2 metres que un home que medeix 1,60 m. No és el mateix el pes. Per tant, és l'IMC el que marca la diferència. Però, atenció, el que realment es marca la diferència és el comportament. Jo puc estar molt prim, però no ser anorèxic. I puc estar molt gras en aquest moment i ser anorèxic. El que dona la senyal d'alerta és el comportament que hi ha a l'hora de dinar, no tant el pes. El pes és una conseqüència. Si jo veig una dona o un home molt prim, i és anorèxic, vull dir, fa temps ja que ho és, i per tant el seu deteriorament, els seus òrgans, el fetge, sobretot el fetge, el seu intestí, els pulmons, el pàncreas, no van bé. I això s'ha d'arreglar.
Però si tuviera ese problema, un chico o una chica, si está delgada, llega a adelgazar las partes de cuerpo o solo...
A ver, creo que te entiendo lo que me estás preguntando. Estar delgado no quiere decir ser anoréxico.
No voy por ahí, no.
Ah, perdón.
Si un chico si está delgado, ¿degastaría las partes o no?
No necesariamente. Es decir, la delgadez o la obesidad pueden ser fruto de muchas cosas. Pueden ser frutos de una mala actividad, ejercicio, poco ejercicio. Puede ser también fruto de una medicación. Hay medicaciones, sobre todo vosotros, que muchos de vosotros tomáis medicación, pues hay medicaciones que, por las características que tienen, pueden provocar un incremento de peso. Y hay otras que, al revés, provocan un adelgazamiento. En este caso, no es ni grave ni no grave. Es decir, pues engordáis o adelgazáis porque o hacéis poco ejercicio, o hay una medicación que provoca ese efecto secundario, o pues porque habéis hecho vacaciones y en vez de comer verdura y cosas a la plancha, pues hemos comido más fritos, más dulces, hemos bebido un poquito más de alcohol. El alcohol es un elemento que engorda mucho. Pues si yo en vez de hacer mi tabla de gimnasia diaria, pues ahora no la he hecho. Y es decir, todo tiene una relación. O sea, el fet d'estar prim o gras no es només un detonante. Es sobre todo, ¿qué faig quan menjo? Menjo, em miro el menjar i dic, buf, no menjo perquè em deixaré. I si m'obliguen a menjar, immediatament vomito. Aquest és el problema. M'explico?
Sí.
Menges verdura, a ningú li agrada la verdura. A mi no m'agrada la verdura.
A mi tampoc.
I si pots, la racones una miqueta, no? Ara, si et posen una hamburguesa amb patates fregides o uns ous ferrats amb xoriço, nano, disfrutes i això no vomites. M'enteneu?
Clar,
no es tracta de que t'agradi o no t'agradi, sinó el que fas després. Tot i que t'ha agradat, vomites perquè no vols engreixar-te.
Molt bé. Bueno, seguim amb la Sílvia i el Dani, que també volien preguntar una cosa més, no? Sí, que com es pot passar d'una malaltia a l'altra, no? També us interessava saber-ho.
Sembla que l'hem preguntat.
No, de com passar de l'anorexia a la bulimia.
No, de com passar-ho, no.
Com podem passar... Com es pot passar una malaltia
a l'altra?
No necessàriament passa sempre.
Eh? Sembleu un duo, eh?
Sí,
perdó,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Solo os faltava cantar,
sí,
eh?
Sí, 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 una coreografia fantàstica.
No, no ha quedat molt maco, eh? M'heu deixat impressionada.
A veure, no necessàriament un anorèxic acaba sent bulímic, ni un bulímic acaba sent anorèxic, d'acord? És a dir, són dues malalties que estan relacionades, però no han de venir lligades. De fet, un anorèxic difícilment serà un bulímic. És a dir, a veure, com us ho diria? No hi ha una relació directa. No és a dir, mira, vaig començar sent anorèxic i al cap d'un temps em vaig transformar en bulímic. No passa. No té per què passar. És sempre un trastorn en l'aliment. És a dir, ara, mira, és que tinc molta gana, perquè els anorèxics tenen fam, tenen gana, perquè són éssers humans. El que passa que aquesta gana que tenen és menys forta que el dir no menjo, perquè si menjo m'engreixaré. Com ja estic molt grassa o molt gras, ara no menjo per aprimar-me. I no menjo. És que tinc gana ja, però no menjo. I arriba un moment en què la gana desapareix. La sensació de gana desapareix. Per què? Perquè el cos està tan debilitat que ja no mana. Només pateix. I el cos comença a gastar les reserves que té. Reserves de greix, reserves de greix. Tothom diria, home, que bé. El greix, que és el que em fa estar gras. Sí, però és que hi ha greix que és necessari. I després del greix ve la musculatura i els nutrients, el ferro, etc. I arriba un moment en què el meu cos està sec, perquè m'entengueu. És a dir, tot el que hi havia dintre ja no hi és, perquè el cos ho ha gastat per sobreviure. I sobretot, i molt important, molta gent quan pensa en una persona prima pensa que el cul, la panxa, els braços s'aprimen, però el cervell també. El cervell necessita nutrients. Uh-huh. I això està superdemostrat. Una persona que pateix anorèxia continuada i greu, al seu cervell també li manquen nutrients. I això és molt important saber-ho. Per tant, si el meu fetge, els meus ronyons, el meu estómac estan fotudets perquè no menjo i el cos va agafant d'allò on pugui, del coco també.
I en què pot afectar quan realment falten nutrients al cervell?
Pues mira,
una persona anorèxica. Ja m'està ficant pressa el Jordi, ja m'està posant nerviosa, ja se'm traba la llengua.
Des de comportaments absolutament maniocodepressius, és a dir, gent que està molt contenta i molt trista. Sortides neuròtiques davant de coses, és a dir, veig una mosca i... Ah, una mosca! De pèrdua de memòria, somnolència...
A Eulàlia, això li passava al teu familiar?
Sí, la meva cosina.
A la teva cosina li passava tot això que explica l'Albert.
Sí, tot això.
Molt bé, doncs seguim a veure si ens dona temps a fer totes les preguntes. Anabel.
Vinga, Anabel.
Tu de l'edat, no? També dèiem, a veure...
Quina edat...
Se pot presentar l'anorèxia? En quina edat?
Quina fametat?
Mira, l'edat és... Molta gent ho atribueix a l'adolescència. Els adolescents poden ser anorèxics, si no, no. Bueno, no és veritat. Cada vegada s'estan donant casos que apareixen comportaments de trastorn alimentari més d'hora. En nens de 8-9 anys. I també en gent gran. És a dir, tot i que estadísticament la franja d'edat que més ho pateix són les dones adolescents. Perquè són, diguem-ne, l'adolescència és una etapa crítica. Amb tot.
És dèbil, no? Podem.
Sí, i critiquem tot, no ens agrada res, ni tant se val nosaltres mateixos. No?
Molt bé. Bueno, ara ens posarà el Jordi una cançó d'OBK, que escoltarem molt poquet, perquè si no no ens dona temps d'acabar les preguntes. Gràcies, Jordi.
Ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos.
Kelvin, vamos rapidito porque nos quedan 3 minutos, a ver si nos da tiempo a hacerlo todo.
¿Sabes si toman una clase de medicación?
No te enrolles mucho, Albert.
Sí, sí, en funció de quina siguin la medicació que fan, sobretot des de l'aliment, i alguns antidepressius per evitar sempre que estiguin controlats per un psiquiatre.
Molt bé, Sílvia, seguim amb tu el percentatge de mort d'aquesta malaltia, si el sap o el coneix.
Home, el que sí sé és que... Perdó.
No,
Sílvia, fes la pregunta.
He xivat perquè anàvem de pressa, però digues.
La pregunta... Si surt una altra, passa res, no?
No, no passa res.
No passa res.
És igual. S'ha de vigilar, no?, de les persones que prenen medicació, no?
Clar, evidentment. La medicació és un element extern a nosaltres. Hi ha medicacions que són poc importants, una aspirina, doncs mira, si un dia em fico en compte d'una a tres, doncs farà mal de panxa i punt. Però hi ha medicació que és greu. I en aquest cas de l'anorexia i la bulímia, la medicació és una medicació psiquiàtrica. Per tant, ha d'estar supervisada per un metge, sí o sí.
Molt bé, el Kelvin hizo una pregunta muy interesante que nos gustaría...
¿Esa enfermedad le pasa a las mujeres embarazadas?
Doncs pot passar-li a una dona embarassada. És més complicat perquè quan una dona està embarassada apareixen instints molt forts, però pot passar. Evidentment no cal dir que si el cos de la dona té problemes, el fetus que porta a dintre també. I per tant pot comportar problemes en el fetus molt, molt greus i en alguns casos irreversibles.
Vale, passem a l'Anabel. No sé quan ens queda, Jordi. Un minut. Va, doncs ràpid. Anabel, el consell, no?
Sí. Quin consell ni dones?
Mira, el consell que dona tothom és que quan es mira al mirall es deixis de dir xurrades. Si sóc gras, baix, calvo, tinc molta pell, en surt un gran. L'important és el que tenim a dins. L'important és que donar amor als demés i ser capaços de rebre l'amor dels demés. La resta són martingales.
És tot fachada, com jo digo. Quan seamos viejos, todos estaremos arrugados y feos. O sea,
bueno,
que...
Todos no, yo no.
Todos.
Yo me operaré.
Tú, yo, cualquiera. Muy bien, la Nuria quería hacerte una última pregunta.
Ah,
no vale leerlo, que no me gusta que estéis con guión, o sea que te tapo.
Venga.
Venga, rapidito, que el Jordi nos echa a la calle ya.
¿Te sientes orgulloso?
¿De mis hijas?
Sí.
Claro que sí. però em sento orgullós no perquè siguin models, perquè siguin guapes i extraordinàries. Em sento orgullós perquè són professionals, em sento orgullós perquè són persones, perquè són capaços d'estimar i de ser estimades. Si fossin lletges amb grans a la cara i molta panxa, estaria orgullós d'elles igual. Elles són models perquè tenen un físic que els hi permet, però el més important és el que tenen en el cor, no pas en el cos.
Que sí. Bonito, Albert. Sí, bueno, sí, jo crec que ja ens hem de despedir. Moltes gràcies, Albert, per tenir-te aquí. Moltes gràcies a vosaltres també per un altre programa més. Al final vamos a hacer, cuando hagamos un año haremos un pastel y se lo regalaremos al Jordi por pesados. Dice Jordi, claro, claro.
Aquest no és anorexi, ja t'ho dic, eh?
Bueno, Albert, moltes gràcies, de veritat, i ens veiem a la pròxima.
De res.
Aquest programa el fem persones amb discapacitat. Tenim com a objectiu ser escoltats, no de manera diferent, sinó amb l'acceptació d'igualtat, demostrant les nostres aptituds per poder desenvolupar tot el que ens proposem.